Bon dimecres a tothom. Ja hi tornem a ser una setmana més a la Mona al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat. Al nostre programa hi podreu trobar de tot, entrevistes als equips dels espectacles teatrals que venen a la ciutat, recomanacions teatrals tant de Sabadell com també de Barcelona, història sobre el teatre a Sabadell, comentaris sobre teatre musical i també sobre pel·lícules. Així que si vols estar al dia de tot això i més, doncs no et perdis aquest programa amb un alt taló els dimecres a les 9 del vespre. Com sempre, m'agradaria començar el programa agraint la feina de tot l'equip que el fa possible, i en aquest cas seria Laura Lozano a la producció, l'equip de carrer, amb la Claca, a l'Edu Gil per la gran pantalla, el Marcel Castillejo, a l'Elvira Franc amb Teatre de Franc, el control tècnic Toni González i avui al micròfon Carlota Gorgori. Avui, just fa una setmana, el dimecres 15 de gener, part de l'equip d'aquest programa estava a la celebració de la 37a edició dels Premis de Comunicació Local. I hi érem perquè ens havien seleccionat com a finalistes d'una de les seves categories, la de millor contingut d'àudio. Els Premis de Comunicació Local tenen l'objectiu de posar en valor les iniciatives que des del sector audiovisual de proximitat contribueixen a reforçar i enriquir l'espai informatiu i comunicatiu de Catalunya. En la categoria de la qual havíem quedat entre els tres finalistes s'hi havien presentat un total de 40 candidatures. Així que ens haguessin seleccionat com un dels tres millors continguts d'àudio ja era tot un premi. Finalment, no vam marxar cap a casa amb el premi, però sí que ben orgullosos de la feina feta durant totes aquestes temporades. Amunt al Taló és un programa creat des de la il·lusió i realitzat amb el màxim de dedicació possible, tot i no ser-ne professionals. Amunt al Taló és un equip de gent que té passió pel que fa i que té passió pel teatre, pel de la ciutat i per l'art. Aquest reconeixement és per tota aquella gent, persona a persona, que fa possible que Amunt al Taló sigui una realitat. Per tots aquells i aquelles que heu passat pel programa alguna vegada, formant per part alguna temporada, o bé que com a convidats heu vingut algun dia a l'estudi. Així doncs, volem començar aquest programa agraint a la Diputació la seva consideració que va tenir amb el nostre programa i seleccionar-lo com a finalista. També agrair a tot l'equip que hi ha darrere el programa, però sobretot a vosaltres, els oients, que heu fet que aquest programa avui continuï viu. I ara sí, repassem els continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló.
Començarem coneixent les propostes teatrals d'aquest cap de setmana a la nostra ciutat i ho farem amb la col·laboració de l'Aina Fenoll. També tindrem la secció de la gran pantalla, en aquest cas una mica diferent, amb, això sí, amb el col·laborador Edu Gil, però aquesta vegada per parlar sobre la gran nit del cinema català, dels Premis Gaudí, que es van celebrar el passat dissabte 18 de gener. L'equip de carrer s'ha traslladat fins al barri de la Creu Alta, concretament al Teatre Sant Vicenç, per parlar amb els espectadors i l'equip de Fuita, la comèdia que ha omplert durant aquest gener la platea de riures. Com hem dit a l'inici, avui acabarem de fer un repàs cronològic de la capitalitat cultural de Sabadell i ho farem amb en Marcel Castillejo i també l'Aina Fenoll, que ens donarà un cop de mà a fer aquest repàs. I per acabar, l'Elvira Franc, a la seva secció teatral Teatre de Franc, ens parlarà de tres muntatges teatrals. Ens parlarà de Massa Brillant, al TNC, ens parlarà també del Público, el Teatre Lliure de Montjuïc, i Prosopopeia, que també està al Teatre Lliure. I ara sí, després de fer aquest repàs de continguts, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Doncs és moment d'obrir agendes, obrir orelles, perquè ja tenim a punt a l'estudi l'Aina Fenoll per informar-nos sobre les propostes escèniques que tenim durant aquest cap de setmana a la ciutat. Bon vespre, Aina.
Bon vespre, Carlota.
Com està l'agenda aquest cap de setmana?
Mira, semblava que s'havien acabat els Pastorets, perquè la Faràndula i el Sant Vicenç han acabat, però queden els Pastorets del taller de teatre infantil de la joventut de la Faràndula, que representen a la sala Miguel Hernández el dissabte 25 i el diumenge 26 a les 6 de la tarda.
Déu-n'hi-do, sembla un Nadal que interminable, eh, això?
Sí, sí. Aquest cap de setmana, a la bàscula, tenim tres funcions del Florido Pensil, el divendres 24 a les 9, el dissabte 25 a les 8 i el diumenge 26 a les 6. I les entrades són a bàscula.cat. El Ciervo, el dissabte 25 a les 9, la comèdia Quines vacances. I les entrades estan al WhatsApp, el 627 76 91 65.
Perfecte. Alguna cosa més?
Sí. I per acabar, l'última funció de Fuita al Teatre Sant Vicenç a les 6, però les entrades estan exaurides.
Exacte. Avui ho publicaven des del seu compte també i a la pàgina web ho podeu veure, així que si no l'heu vista, doncs res, heu perdut l'oportunitat.
Sí.
Perfecte. I on podem recuperar aquesta informació?
Podeu trobar més informació als horaris i la venda d'entrades a l'app de Sincronitzats a l'Ajuntament de Sabadell o a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte. Moltes gràcies, Aina. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
El passat dissabte 18 de gener a les 10 es va celebrar la gran nit del cinema català. A l'Auditori del Fòrum de Barcelona es va celebrar la 17a edició d'aquesta gala que pretén ser una nit de reconeixement al talent cinematogràfic del nostre país. Avui volem parlar sobre la gala, sobre els i les guardonades durant la nit i sobre el format de la gala o alguna cosa a destacar de la mateixa. I per això hem convidat, perquè no podia ser d'una altra manera, el nostre col·laborador expert en cinema, Edu Gil. Bon vespre, Edu, com estàs?
Bon vespre, Carlota, molt bé. Aquí content per parlar de premis.
Coses diferents,
sí.
No? Canviar una mica la rutina de comentar pel·lícules.
És cinema,
pel·lícules.
Però una altra cosa.
Exacte. Si et sembla, comencem posant una mica en context als oients sobre com es plantejava aquesta gala, quines eren les pel·lícules més nominades i després ja passem a comentar els premis i els guardonats. Fa poc temps coneixíem les nominacions dels Premis Gaudí i, com era d'esperar, les dues pel·lícules que havien fet rècord a les taquilles dels cinemes catalans eren les triomfadores en aquestes nominacions. Per una banda, el 47 optava a 18 dels 24 premis, un rècord en nominacions en aquests premis. I, per altra banda, Casa en Flames optava a endur-se'n 14 d'aquests 24 guardons. Les altres pel·lícules que havien destacat en aquestes nominacions eren Polvo Serán, Segundo Premio i Salve María. Potser els premis que estaven més clars, i no hi havia gaire dubte, eren els de les interpretacions. Però pel que fa als premis relacionats amb aspectes més tècnics de les pel·lícules, ens havíem d'esperar fins al dia de la gala per veure quina era la pel·lícula triomfadora. Ara, que ja ha passat aquesta gala, podem dir que la pel·lícula que es va endur més premis va ser el 47, amb 8 guardons d'aquests 18 que optava. Va guanyar el de millor pel·lícula, millor protagonista masculí per Eduard Fernández, a la millor actriu secundària per Clara Segura, a la millor direcció de producció, al millor vestuari, a millor efectes visuals, a millor maquillatge i perruqueria i l'especial premi del públic. La segona pel·lícula més premiada en aquest cas va ser Polvo Serán, que es va endur el Gaudí a millor direcció artística, millor muntatge, millor música original i millor pel·lícula en llengua no catalana. I amb tres guardons tenim, per una banda, el film català Casa en Flames, amb el Gaudí a la millor interpretació femenina per Emma Vilarassau, millor actor secundari per Enric Auqué i millor guió original, i Segundo Premio, amb la direcció per Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, millor so i millor fotografia. Així, en general, les pel·lícules que vam anar sentint durant tota la nit.
Un resum.
Què et van semblar aquests premis?
Bueno, és com deies, jo sí que m'esperava que segurament la 47 seria la més premiada, sobretot pels premis tècnics. Jo estava convençut ja que els guanyaria tots, com ha fet, pràcticament, que ens en porta 8, sí. Però podria ser que normalment la que sigui més premiada no acaba ser la que guanyar millor pel·lícula. Llavors, tenia l'esperança de que potser, guanyaria Casa en Flames 4 o 5 premis, i entre els d'ells el de millor pel·lícula. Em va sorprendre segurament el de millor direcció d'Isaac i la Cuesta, però després pensava, dic, és veritat, però si pràcticament la majoria de pel·lícules que fa aquest director sempre li donen un Gaudí.
Exacte, algú li havien de donar.
Exacte,
no?
Li havien de... ja se'm va portar per l'anterior, em sembla, el guió. L'altre, Entre dos aguas, també va triomfar, vull dir, aquesta s'havia d'emportar també el premi, a veure si també el Goya potser s'emporta.
Exacte, no, perquè la majoria d'aquestes pel·lícules aquest any, com deien també durant la gala, una cosa que es va anar repetint, no un bon any pel cinema català, un dels reflexes d'aquesta salut és que la majoria també estan nominades als Goya. Això és un doble reconeixement per aquestes pel·lícules. Jo el que et volia preguntar, perquè no era com aquesta dualitat tota l'estona, que fins i tot els directors, el Manel Barrena i el Marcel Barrena i el Dani de la Orden, jugaven prèviament a l'humor complet, la dualitat i la baralla entre aquestes dues pel·lícules. Però jo et volia preguntar sobre la diferència, perquè una de les coses que es comentava és... Clar, Casa en Flames és una comèdia i està nominada a millor pel·lícula, cosa que feia molt temps que això no passava. Normalment no es veuen comèdies nominades als Premis Gaudí.
Sí, perquè suposo que aquí... suposo que és cosa del cinema català que no tendeixen tampoc a...
Clar, no se'n tendeixen a fer, no?
A fer, exacte. Jo crec que és aquest el cas que normalment tendim a fer drames, que no deixa de ser un drama, també, la Casa en Flames, eh?
Sí, sí.
Però està bé, és això, que jo, endavant que segueixin fent pel·lícules així, amb aquest toc teatral que tenia, però perquè la veritat és que a nivell de cinema quedava superbé, i l'Emma Vilarsau és el que diu tothom, vull dir, que li donin més papers a aquesta dona.
Exacte.
En cine. És a dir, és trist que sigui el seu primer Gaudí, la primera nominació.
Clar, és trist, però al final, si fem la mirada llarga de la trajectòria, dius, és la cinquena pel·lícula que ha fet aquesta senyora.
Exacte.
I la primera era el Sense Nom i no existien els Gaudí i va estar nominada al Goya.
Clar,
o sigui, és sí, com una cosa de dir, però és que fa 25 anys que es van fer el Sense Nom.
No, que, no és culpa dels Gaudí, perquè
clar,
realment no existien. L'última pel·lícula que feia era ja no existia. Llavors és totalment...
Que és com un, perquè la gent deia, ostres, però fins ara no té un Gaudí. Clar, no, és que ha fet 5 pel·lícules. Llavors...
Bueno, dedica la vida al teatre, que també, bueno, això tothom l'hem vist i l'hem disfrutat, i que està molt bé, doncs ara que la disfrutem a les sales de cinema.
Exacte, sí, sí, no, i tant de bo, doncs mira, després d'això sortint més cosetes. Jo el que, quan em mirava la gala, pensava, clar, realment, Casa en Flames ha guanyat els que havia de guanyar, i el 47 crec que ha guanyat els que havia de guanyar, com tu deies, no?
Que estaven repartit, no, creus?
Jo crec que sí. És que jo crec que les 14 nominacions de Casa en Flames eren pretensioses, moltes. Sí. Sobretot en aspectes tècnics, com tu has dit.
També et dic que alguna del 47 també,
també.
Perquè Carlos Cuevas i David Verdaguer, actors secundaris, molt justets, eh?
Vull dir, perquè... Però, per exemple, el que deia a l'inici era que jo creia que des d'abans de la gala, de dir, és que les interpretacions estan ja donades. És a dir, era inevitable que Eduard Fernández s'emportés al Goya al 47. La nominació de Miguel Ángel Molina em va fer dubtar amb la interpretació femenina, però és el que tu dius, un Gaudí l'Emma l'havia de tenir. Per tant, era com, o li donem ara o no li donarem. I el guió també per mi l'havia de guanyar Casa en Flames, més que res pel que hem dit, perquè és una comèdia molt ben escrita. O sigui, crec que una de les grans coses que s'havia de destacar a Casa en Flames era el guió.
Totalment.
I per tant crec que en aquest sentit. Una de les coses que em va recordar quan vam parlar de preparar aquesta petita tertúlia és que en aquest cas hi havia dos sabadellencs nominats.
Correcte.
Que això ja és un reconeixement enorme. I nosaltres contentíssims, no? En aquest cas hi havia la Mireia Vilapuig, nominada com a millor interpretació revelació per l'Escanya Pobres, i l'Ot Burgaià, amb un documental que era Sau a la memòria submergida. No s'ho van poder endur.
Bueno, almenys estaven allà, estaven nominats.
Exacte. I no va ser l'únic sabadellencs que van interrompre la gala.
Exacte,
no?
El Pep Ambrós, de cop i volta, va sorprendre, va irrompir, però, bueno, evidentment, que jo crec que estava, bueno, no crec, no, estava ionitzat.
Sí.
Però, bueno, mira, va tenir el seu moment així entretingut i reivindicatiu, perquè al final aquests premis, molt, vull dir, ja passa amb els Goya, ja passa amb els Oscars, serveixen per reivindicar. Que és
exacte.
Que ara pensant, me'n recordo... Jo era petit, però quan va passar uns Goya que estava a punt d'esclatar la guerra amb Iraq, doncs van sortir
el no a la guerra
amb la Donara allà
sí,
i tot. Sí,
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 encara me'n recordo. Doncs, bueno, i una mica això doncs, amb els lloguers.
Exacte, amb la precarietat de l'habitatge que vivim a Catalunya i a tota Espanya, en aquest cas. Una de les altres coses que volia parlar és... ens vam omplir la boca durant la gala, bueno, ens vam dir que es van omplir la boca durant la gala de quin any el cinema català, quines pel·lícules el cinema català. I cinema català sí, però cinema en català...
Totalment. Què? Clar, és això...
Zero, quasi. O sigui, de les pel·lícules... Clar, és que jo és una de les coses que sí, molt bé, molt cinema català, però molt poc cinema en català.
Això és el que falla, el problema. Clar, d'aquí les crítiques, d'aquí una mica a tot... que clar, s'ha de defensar la llengua. És a dir, ara hi ha molta polèmica o partits polítics que es manifesten de que deixin que retirin subvencions a l'acadèmia perquè no es promociona la llengua com hauria de ser. Clar, és complicat perquè és veritat, hi ha el 47, clar, parlen...
Bueno, no, però el 47 jo entrava dins de que és una pel·lícula en català, eh? I Casa en Flames també. Salve Maria em sembla que també. Però, clar, Segundo Premio,
no.
Polvo...
Bueno, no.
Polvo Serán,
no.
Tampoc. Exacte. Los Destellos, que també estava nominada, tampoc. I, clar...
És que és un dels problemes, també, que es troben amb els Gaudí cada any, és, al final, a la categoria, si n'has de posar 4 o 5, quines poses?
Clar.
Si no n'hi ha.
Sí, sí.
És a dir, és com en el seu dia a pel·lícules d'animació en els Goya.
Sí,
agafes les dues que hi ha.
Sí, sí.
Pues és el mateix. Clar, jo crec que aquí hi ha un problema que falten pel·lícules en català.
Totalment.
Totalment nominables. Saps? Sí, perquè sí, si n'hi ha X però que estiguin bé, només n'hi ha 4, doncs evidentment només agafaré aquestes 4.
Sí, sí, sí. Una altra reivindicació que jo crec que va quedar una mica desapercebuda, aquesta de cinema, molt bé el cinema català, molt contents de com s'han omplert les sales, però falta una mica de cinema en català. I amb el 47 i amb la Casa en Flames hem demostrat que en podem fer, i en podem fer de molta qualitat. Per tant,
correcte,
animar a tothom a que sigui cinema en català.
De fet, el Premi del Públic era complicat. Jo pensava que guanyaria Casa en Flames.
Jo també. Jo aquest és el que vaig fallar més.
Perquè reparteixes, dius, almenys tens el Premi del Públic, perquè, mira, a tothom és la que més espectadors ha tingut.
Sí, sí, sí. Jo també pensava que seria Casa en Flames, per una cosa més distesa, a vegades, no? De dir, ostres, per mi el 47 és el que parlàvem. Al final, el drama o les històries colpidores ja tenen un plus afegit per l'espectador, que és que la història és maca, és bonica i és necessària. I Casa en Flames jo crec que va sorprendre molt a l'espectador. Jo pensava que per això s'enduria el,
sí, també,
el públic. I per acabar aquesta tertúlia de cinema, de gala, de reivindicacions que també han sortit durant aquesta estoneta, això parlem que va passar dissabte a la nit, la gala, i durant les 48 hores posteriors, les xarxes socials, com sempre, van aprofitar per fer polèmica d'absolutament tot, i d'un d'ells, dels discursos de l'Eduard Sola, el guionista de Casa en Flames. No sé si has pogut sentir el discurs, si has llegit algunes de les polèmiques. Bueno, què fem de tot això? Ha caigut el mòbil de Redu al terra. No passa res, no us espanteu.
M'espantatiu, eh? No. Clar, no ho sé, jo m'ha sorprès perquè quan ho vaig veure, quan ho vaig sentir en directe, no vaig pensar que fos gens polèmic, o vaig pensar, bueno, que ella estava explicant una història, i clar, m'ha recordat, per un moment em vaig confondre, vaig dir, ai, sembla com si estigués explicant com si ell fos el guionista del 47, no? I dic, ah, no, que és el de Casa en Flames, vaig perdre. Però no, vull, em sembla un discurs explicant una història personal i per poder reivindicar que ja és necessari un progrés, que hem de canviar i ja està. Però el que passa que, clar, tota la xarxa s'infla i veuen, no sé, volen matxacar, no sé per què, no ho sé, a mi m'ha sorprès.
A mi també, jo quan començava a veure els tuits, dic, és que em sembla que no hem vist el mateix discurs, perquè...
Clar, suposo que és diferent, perquè, clar, tu veus directament, X persones ho veuen des d'un vídeo, directament només això, enfocat a això,
i pot
canviar la perspectiva, perquè, clar, nosaltres, tu veus en directe, però és que aquest senyor acaba de guanyar...
I emocionadíssim,
explica una història que el vol explicar, doncs, no ho sé, potser m'equivoco jo, però
totalment,
la sensació
totalment
que em va donar veient aquesta gala.
Sí, sí.
Llavors jo crec que aquí s'ha canviat el discurs.
Sí, i una de les coses que després, no, d'anar-me refredant i anar-me allunyant de tot això de les xarxes, vaig pensar, és que crec que se'ns n'està anant de les mans, això. És a dir, estem matxacant a una persona que ha guanyat un premi, que ha explicat la seva història, per fer, representa un discurs xenòfob, classista, etc, quan per mi era tot el contrari, però bueno, val? I després dels polítics, que realment sí que defensen moltes polítiques així, no se'n fa aquest ressò. Vull dir que crec que ens estem, amb les xarxes, estem assenyalant a les persones incorrectes, estem
totalment
assenyalant a persones individuals, a històries personals, prou ja, anem a demanar les responsabilitats a qui toqui, i
ja
no
està
una persona que guanya un premi i surt en un minut i mig a dir alguna cosa.
Exacte.
No? Vull dir que... I a més que sempre intenten fer servir el micròfon, com tu deies, per tenir un punt de reivindicació, i ho van fer molts discursos, sobretot amb el desnonament d'una de les cases socials de Barcelona, de la guerra palestina, de les edats, amb el discurs de l'Emma. Vull dir que... I s'ha anat a buscar això per la paraula xarnegos, o vés a saber per què. Però bueno, sempre ens trobarem això, ve tota l'època de gales, o sigui que ja ens podem anar preparant.
Totalment, i més amb el foc de Los Angeles.
Exacte, vull dir que ja veurem.
Sí, sí.
Perfecte, Edu, doncs moltes gràcies per aquesta estoneta.
A tu, Carlota, un plaer.
Ens veiem aviat.
Que vagi bé.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. La claca.
Bona nit a tothom. Avui me'n vaig cap a la Creu Alta i entro dins del Teatre Sant Vicenç per veure La Fuita. La Fuita, amb direcció d'Agustí González i amb ajudant de direcció de Laura Arroyo. Una comèdia de Jordi Galceran. A veure què m'hi trobaré. Porten des del dia 25 de desembre, que van estrenar a 9:15, i avui doncs hi vaig jo. Intentaré tenir una mirada crítica i al final, després de parlar amb la gent i després de inclús a veure si aconsegueixo parlar amb algun dels actors, poder-vos fer veure una miqueta com es percep a través del públic aquesta Fuita de, repeteixo, del Teatre Centre Sant Vicenç. No sé què hi trobaré, però m'han dit que és molt divertida i que té antecedents aquí a la nostra ciutat, que es va fer el Teatre del Sol farà molts anys, també, doncs, evidentment, de Jordi Calceran, aquesta comèdia, i que va tenir molt d'èxit. De moment, del Sant Vicenç també n'hem sentit parlar, però ens fa falta veure com els hi ha quedat aquest resultat. Me'n vaig cap aquí. Fins ara. Bé, estic aquí, com sempre, fent aquesta claca de La Fuita aquí al Teatre Sant Vicenç i em trobo amb el regidor de Cultura. Bon vespre.
Bon vespre, en total.
Bé, encantat de rebre't aquí amb un alt taló, com sempre. A veure, explica'ns què t'ha semblat La Fuita d'aquí al Sant Vicenç.
Doncs molt bé, la veritat és que molt divertida, molt àgil, els personatges molt ben treballats, molt ben construïts, i la veritat és que és un espectacle que, bueno, jo l'he vist en una altra versió i és molt agraït, és molt divertit, i aquí està molt ben dirigit, està molt ben portat, i penso que la defensa molt bé.
Està molt ben defensada. Creus que trobem formats d'aquest estil, d'aquesta comèdia Sabadell, dins del que és el panorama teatral actual?
Són comèdies que, clar, evidentment són molt agraïdes, a més d'un autor que és especialista en aquest tipus de produccions, en aquest tipus de... A més, és molt... És com el David Mamet, no? Que justament sí. Teníem un Mamet en el teatre principal, que també juga molt a vegades amb aquesta trampa constant d'anar-te enganyant com a espectador i sempre mantenir-te amb... que no saps mai si allò és encara una nina d'aquestes no matrius com és, que et sortirà una altra capa més de realitat i no saps ben bé què passarà. I la veritat és que és molt agraït, i clar, és normal que els us de teatre, com que són produccions que els pots encabir amb molta facilitat, doncs que vagin tirant de totes aquestes produccions que ell ha anat escrivint, perquè crec que són divertides de fer, molt agraïdes, i el públic, a més, hi va sempre, perquè són èxits absoluts, no?
I és un públic, no sé com ho has vist, però és una miqueta diferent del que estem acostumats al que és el teatre musical que predomina Sabadell. No sé com has vist tu aquest perfil de públic, si encaixa o què...
És que jo crec que és molt necessari el que està passant ara, i ara ja tocava, que la gent se n'adonés que és evident que el teatre musical ens funciona molt bé, que és molt, també és molt gratificant, però ha arribat un moment que el teatre de text necessita tornar a ressorgir.
Sí,
i això s'està intentant, ho està intentant tothom, crec que és un esforç de totes les companyies, i es demostra que no és necessari posar-se a cantar enmig d'un espectacle, ni enmig d'una escena. Es pot perfectament defensar una hora 45 de text, i si el text està ben escrit, que en aquest cas és evident que ho està i està ben defensat per part dels actors, la música està molt bé, però...
però també és important el text. I ja per últim, ja et deixem anar a dormir, que és molt tard. Aquest 2025, que encara, bueno, des de Mont Altra no sé si havíem parlat amb tu, que se'ns presenta a nivell de cultura aquí a Sabadell.
Doncs se'ns presenta una mica la ressaca d'aquest 2024. Ara veurem el llegat que deixa, que penso que ara justament aquest 26, el dia diumenge vinent, fem el push i lliurem el cilindre de la capital de la cultura catalana a Salou. Sí. I llavors penso que serà un bon moment per fer les valoracions. Veurem que el 2024 ha estat un bon revulsiu que ens ajudarà molt a deixar, sobretot, consignades al pressupost moltes partides que van directament vinculades a tot temes de cultura, que quedaran espero que per sempre, i sobretot el que veig és que, ara que estàvem parlant del teatre de text, per fi, entre totes i tots, ens hem proposat que el teatre de text ressurja de sus cenizas a Sabadell, i que totes les sales de gestió privada i els teatres municipals, doncs, el puguem gaudir amb tot el seu esplendor.
Doncs molt bé, ja ho han sentit el que ens presenta aquest 2025. Moltíssimes gràcies i bona nit.
A vosaltres, fins ara.
Bé, ara ja ha marxat la gent i em trobo amb els pilars d'aquesta obra, d'aquesta Fuita d'aquí al Teatre Sant Vicenç. I res, com esteu, actors, com esteu?
Bé, emocionats del resultat i de la recepció del públic d'aquesta obra. Ha estat una recepció molt bona. Estem molt contents, molt contents.
Molt contents. Esperàveu, quan us van plantejar aquest projecte, aquesta comèdia, que el públic respondria? Què n'esperàveu?
No tenim les expectatives clares, perquè l'obra és molt bona i és coneguda a Sabadell, però de feia molts anys, d'un altre espai, i era una incògnita. El resultat ha sigut prou bo.
Però com és el procés? Damunt, expliqueu-nos una miqueta de què va La Fuita i com ha sigut el procés per arribar en aquesta producció final. Com va començar, Neus, això?
Va començar, doncs, amb una trucada de telèfon.
Vale, com comença tot, com comença tot. Anem bé, de moment anem bé.
Exacte, exacte. I res, ens vam anar retrobant, fent lectures, i anar creant personatge, i anar, pues, assajant, com totes les obres.
I com s'assagen aquests personatges esbojarrats? Cristina, com s'assaja una prostituta?
Bé, quan no ho has viscut en les teves pròpies experiències, doncs, bueno, intentes fer l'exercici de... Com ho seria, sí, no? Però bueno, és el que té el teatre, que tenim la imaginació entrenada i, bueno, i a base de fer moltes lectures i d'ensaio i error, doncs al final acaba agafant tota una formeta que és el resultat. Que
és el que hem pogut veure.
Exacte.
Ja, anant a ser molt crític, us queda alguna funció més?
Una.
Només tenen una última oportunitat per anar-hi, sisplau, no us perdeu la fuita del Teatre Sant Vicenç. Què canviaríeu, sent crítics? Allò...
Què canviaríeu?
Les finestres, que són una mica petites.
Ah, són petites les finestres del xalet.
El públic opina el mateix. Sempre. Sí, sí. És el primer que ens diuen, hòstia, les finestres són petites.
Sí, eh?
Llàstima
yes.
De l'obra, sí, sí. Perquè si no fos per les finestres seria clar. Un 10.
Sí, seria perfecte. És correcte.
Doncs molt bé, ja està. Us deixem anar a descansar i felicitats per aquesta obra.
Gràcies, guapo.
Vale, continuo per aquí al vestíbul buscant a gent a qui entrevistar i la veritat és que la gent marxa ràpid degut a l'hora que és i és bastant difícil trobar algú, però hi ha les monitores d'un grup d'infants d'aquí del taller de teatre, al final de la casa, que han vingut a veure amb els seus joves perquè són monitores. No sé, de quin grup són monitores?
D'escola 2.
I quina edat tenen?
Doncs són nois i noies de primer de batxillerat que tenen entre 15, 16 anys, 17.
Bueno, tot un grup de joves. Aleshores, com és emportar-vos aquesta colla de gent de teatre? Perquè és emportar-se'ls a veure una obra ben assegudets, ben callats. S'han portat bé?
S'han portat genial.
Sí, genial. Eh?
Sí.
Ningú s'ha queixat? No.
La gent que ve a queixar-se al teatre no té gaire idea.
No. Expliqueu una miqueta com creieu que és, o sigui, què aporta en els infants i en els joves del taller o de qualsevol altra entitat anar a veure obres de teatre, anar a veure culte?
Home, vulguis o no, el teatre és el que ens uneix, per tant, què menys que venir a veure les obres que es fan en el nostre centre, no? Al cap i a la fi, així, doncs, traiem una mica de criteri, per poder comparar i parlar del teatre.
No, i que també, ja no només obres del teatre, teatre en general, ens dona com una altra perspectiva als nens mateixos ja per enfocar...
Aprenen
ells mateixos a fer teatre, no?, d'una manera diferent i d'una manera, doncs, també xula, no?
Sí, més crítica.
És que, correcte. No, vosaltres, com a monitors i monitores del taller, que al final acabeu escrivint obres de teatre, us havíeu plantejat mai escriure un format de comèdia així, que fos una miqueta... Què? Aquests formats encaixen, no encaixen, per poder-ho representar, massa poc personatge? Com ho podríem ser aplicable al taller? O sigui, ho veieu aplicabilitat?
Home, doncs jo crec que tots ens hem plantejat alguna vegada fer una obra així tan enrevestada i que acabi sortint tan bé, no?
Sí, els plot twists agraden a tothom.
Sí. Jo crec que és un format molt guai de fer, no sempre ho aconseguim, no?
No. Però no, bueno, és tan senzill com sembla, clar, perquè fer comèdia sembla tirar per lo fàcil i realment és bastant complicat fer riure en públic.
Sí. I llavors, sí, ens ho plantegem i, bueno, a vegades arribem i a vegades no.
Bueno, no passa res. I per últim, què els diríeu als espectadors perquè vinguessin a veure la fuita aquí al Teatre Sant Vicenç, que queda només una funció?
Doncs que si volen venir a passar un bon temps i a riure bé, oi tant, que vinguin a veure-ho.
Que vinguin.
Home, sí.
Sí, tal qual, eh? Que sí, que vinguin, no?
Sí, que vinguin, molt divertida, molt xula, molt guai. Sí.
Doncs ja està, ara sí, abans de marxar, 100 crítics que haguéssiu canviat. Perquè, clar, les coses no sempre estan perfectes.
Jo hagués fet les finestres més grans.
Tothom diu el mateix, no, m'hi nego. Una altra cosa.
Que no, que està perfecte, que no s'ha de canviar res.
Sí. Un 10.
Potser ha sigut molt llarga? Un entreacte? Potser hi ha posat un entreacte?
No, perquè jo crec que sí, que no hi hagi entreacte fa que la història tingui un...
Sí, que no es talli el fil per la meitat i que ha estat prou dinàmica, no calia, no s'ha fet pesada en cap moment.
Potser un avís abans, sí. Vale. Perquè si t'estàs pixant no pots sortir després.
Molt bé, doncs amb això acabem. Apa, moltíssimes gràcies. Definitivament ja m'he quedat sol aquí al Teatre de les Portes del Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta i s'ha acabat la fuita. una comèdia de Jordi Calderán, com hem dit a l'inici, de direcció d'Agustí González, que un cop més sorprèn el públic, aquesta comèdia del Teatre Sant Vicenç, ben escrita i, sobretot, ben executada. Sí que és cert que el que ens ha sobtat, crec que tot el públic, és que no hi havia un entreacte entremig, i estem acostumats, quan anem a veure les apostes del Sant Vicenç, a que hi hagin entreactes habitualment, però, de totes maneres, creiem que és una bona aposta. Ja no hi serem a temps de que hi pugueu anar demà, quan surti aquest reportatge. Demà diumenge a les 6 de la tarda és l'última funció, però seguirem pendents de tota l'actualitat teatral dels diferents teatres per poder-vos seguir informant i poder-vos donar doncs, la millor versió del públic i les millors crítiques. A mi, personalment, com a resident comú de les platees del teatre, crec que ha estat una bona comèdia. Sempre hi ha alts i baixos, sempre hi ha moments i moments, però en general té un text ben escrit i això és el que la fonamenta, i sobretot té uns actors que saben marcar molt bé i estereotipar molt bé els diferents personatges, que en una comèdia és molt important moltes vegades treure i treure-hi molt profit a les característiques dels personatges, no? Si ets doncs, una iaia, si ets un empresari, un polític, han sabut representar molt bé totes les diferents figures per tenir el públic entregat. Un públic que he de dir que, malgrat ser tard i d'un dissabte, doncs, ha estat actiu, ha rigut molt, i ja està. Senzillament dir-vos que una bona aposta del Teatre Sant Vicenç i veurem què més ens presenta aquesta actualitat teatral de Sabadell. Apa, fins la pròxima. Adéu, adéu.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell.
Doncs, com hem dit a l'inici del programa, avui ens agradaria poder fer un repàs cronològic de com s'ha anat desenvolupant el projecte de capitalitat cultural de la ciutat, ara que ja arribem al seu final. Per això comptem amb el Marcel Castillejo i l'Aina Fanoll, amb els que anirem repassant els moments claus d'aquest any, d'aquesta capitalitat, però també del seu disseny i la creació d'aquest projecte.
Bon vespre, Carlota. Doncs sí, avui al programa continuem relatant més o menys què ha passat durant tot aquest any 2024 en què Sabadell ha ostentat aquest títol de capitalitat cultural catalana.
Fa un parell de programes us vam explicar que el 2021 la ciutat ja va ser nomenada per l'any 24 per l'associació liderada per Xavier Tudela després de la renúncia de Calella, i que durant l'any 2022 se celebren una sèrie de trobades de la gent de la cultura sabadellenca, de diferents sectors o diferents disciplines, sectors teatral, dansa, cultura popular, música, arts plàstiques, audiovisual, l'anomenat procés de cocreació, per tal de donar forma als eixos o a l'esquelet de la capitalitat.
En aquestes reunions de cocreació, coordinades per la comissària de la capitalitat, Montse Barderi, es vol diagnosticar què fa falta a la ciutat, què proposa la ciutadania de Sabadell, i es volen començar a dibuixar força propostes que es podrien realitzar aprofitant aquesta distinció de capital de la cultura catalana. Aquesta cocreació de programes culturals, un brainstorming ordenat, només és el pas 1, ja que més endavant l'Ajuntament, en concret la Regidoria de Cultura, pretén continuar amb un pas 2 o fase 2, la definició i presentació de projectes més concrets, i un pas 3, una proposta ja ferma i definitiva d'activitats per l'any 24.
El disseny, les dinàmiques, les eines i la metodologia d'aquest procés de cocreació anirà a càrrec d'una empresa, Adoc Cultura, que es dedica a la programació, la innovació, la producció i la consultoria per a institucions i museus. El document dels resultats ens parla de les que podrien ser línies mestres d'aquesta capitalitat. Es vol apostar pels artistes i les creadores de quilòmetre zero. Es vol potenciar el català. Es vol treballar en xarxa i es vol apostar per projectes a llarg termini que tinguin una continuïtat després d'aquest any 2024. L'anàlisi també parla d'una cultura que ha d'arribar a tot arreu, per tant que sigui descentralitzada i que surti al carrer per arribar a tothom.
Indaguem una mica més en els resultats de la cocreació. Sobre potenciar la creació de quilòmetre zero, es vol donar suport a les creacions locals, es vol treure pit de l'arquitectura local, incentivar l'èxit local, crear una xarxa d'artistes locals, defensar l'art contemporani local o promoure la cultura de proximitat. Sobre la professionalització de la cultura i la seva dignificació, es vol fer una trobada de gestors culturals, es volen revalorar els museus de la ciutat, es parla d'un suport absolut per part de l'Ajuntament a les entitats artístiques, de facilitar la burocràcia a les entitats que vulguin produir una activitat o de tenir en compte la importància del sector teatral professional.
Sobre el treball en xarxa, el document parla altre cop de crear una xarxa local artística, de crear sinergies entre artistes de Sabadell, d'entendre Sabadell com una ciutat internacional i de la possibilitat de crear aliances i xarxa internacional. Sobre la llengua i la cultura catalanes es parla de fer música en català, d'autors catalans, de fer de la llengua i les tradicions catalanes les veritables protagonistes de la capitalitat, de donar suport a associacions compromeses relacionades amb la llengua, de fer cicles de cinema en llengua catalana i de configurar una programació on les activitats culturals siguin en català. El document de Cultura també ens parla de fer concursos i festivals internacionals, de portar artistes internacionals, de fer trobades amb professionals i artistes internacionals, d'apostar per creacions que puguin tenir aquest ressò internacional i de treballar per tal que Sabadell tingui una visió més oberta i més internacional de la cultura.
A continuació, ja es fan propostes més concretes. En l'àmbit de la literatura, per exemple, es parla de fer activitats infantils a les biblioteques, concursos literaris, recitals de poesia i tertúlies, també de la creació d'un premi literari. En l'àmbit de les arts visuals, es vol treure l'obra dels artistes visuals dels museus, defensar l'art emergent, visitar els estudis dels artistes sabadellencs, portar els artistes a les escoles. En el cinema es vol tornar a fer cinema a la fresca, cicles temàtics, promoure el cinema i la creació cinematogràfica a Sabadell, organitzar una mostra de cinema català, projeccions de pel·lícules de directors locals, i en música es vol més música al carrer i per a tots els públics, tenir presents els músics de la ciutat, crear un premi de música per a joves, nous espais on composar i tocar música, un nou festival de música, fer arribar la música a tots els barris.
En dansa es vol portar la dansa contemporània a espais urbans, fer espectacles de dansa al carrer, fer més programació de dansa internacional, fer dansa en espais no convencionals i en escoles. En cultura popular es proposa apostar per la gastronomia local, cuidar la música popular, donar a conèixer la cultura popular sabadellenca, programar més castells i cercaviles, donar rellevància al Medievalia, fer la processó cap a la salut. I en circ es volen fer més tallers de circ, circ al carrer, programar un festival de circ contemporani, fer espectacles càpsula de circ o microcirc en espais emblemàtics.
I en teatre, que és el que ens interessa aquí al programa, es proposa que es programin espectacles de teatre al carrer o en espais no convencionals, fer més espectacles teatrals musicals, apostar per una programació teatral d'autors catalans, fer una trobada internacional de teatre, fer visites teatralitzades al patrimoni de la ciutat i donar suport i visibilitat a les companyies professionals i també amateurs de teatre. El document és llarg i continuarem el relat, però permetem-nos que citem també algunes de les propostes més concretes que van sortir d'aquestes trobades de cocreació que queden recollides al final i que ens han cridat l'atenció. A veure quines reaccions en feu, Carlota i Aina, perquè algunes són realment interessants. Crear un aquari, per exemple, un rocòdrom per infants, paradetes de menjar catalans, recorreguts per la ciutat en trenet, biblioteca d'intercanvi de llibres, taller de tatuatges, un espai de matalassos elàstics decorats amb la senyera, molt concret, un taller de construcció de titelles i d'ombres xineses, impro al carrer, masterclass de teatre infantil, pianos al carrer, un taller de creació d'instruments, taller de pintar cares, tallers de balls d'arreu del món, jornades de teatre inventat i representat per nens, fer un campionat o una competició de dansa, un curs de dansa amb professionals, zumba al carrer, lectura de llibres infantils al carrer, concurs de creació de contes, taller de malabars, tombarelles i acrobàcies, ja veieu, No té aturador,
això. Sí, un mare magnum d'idees que recordeu que, com que n'hem dit moltes, recordem que això surt d'aquelles trobades amb entitats i agents culturals de la ciutat que proposaven algunes idees per dissenyar aquest projecte de capitalitat. I aquestes idees ens confirmen diverses coses. A Sabadell tenim perspectives ben diverses de com ha de ser i com hem de viure aquest projecte de la capitalitat, i que costarà trobar un consens i que tothom quedi content. No es podrà fer tot, i encara hi ha molts dubtes sobre com es finançarà aquest esperat any 2024. Això ens situem abans de que comencés aquest any de capitalitat. Si s'aposta per la internacionalització, no es podrà apostar tant pels artistes de quilòmetre zero. Si s'aposta per l'àmbit amateur, potser no es podrà posar el focus en la dignificació del món professional. Queden encara moltes qüestions per resoldre. Totes les disciplines podran veure realitzades les seves propostes o hi haurà algun sector que quedarà més oblidat? A partir del juny de 2022 i fins l'octubre d'aquell mateix any, a Sabadell viurem el procés participatiu o la convocatòria, o bé també anomenada crida de projectes. Ja som, doncs, a la fase 2 d'aquest projecte. En aquesta fase es crida a la ciutadania i a les taules sectorials a la participació de nou, aquesta vegada presentant projectes detallats. Hi haurà una convocatòria oberta amb uns formats i continguts més lliures, una convocatòria guiada on caldrà seguir unes consignes i uns requisits, i finalment una sèrie de projectes que l'Ajuntament adjudicarà i encarregarà directament.
Exacte, projectes que s'impulsaran directament, com l'acte d'inauguració de la capitalitat a la plaça de l'Argup al Parc Catalunya, l'espectacle de Cloenda de l'any 2024, que viurem aquesta mateixa setmana, aquest diumenge, al Teatre La Faràndula, i des del 2022 dues produccions teatrals amb segell local finançades completament per l'Ajuntament de Sabadell i que s'estrenaran al Teatre Principal. De moment, han estat seleccionades per fer aquests muntatges teatrals subvencionats, per exemple, les companyies Estrena Morena amb Teatre Sense Animals, El Galliner amb Atemptat, Amfiteatre amb Antígona, la indústria de produccions amb Els Malvats i la desapareguda Teatre Estable de Sabadell, que volia ser un projecte que aglutinés els professionals teatrals sabadellencs i que promogués diversos espectacles teatrals de qualitat.
La crida de projectes acabarà l'octubre de 2022 i no serà fins més endavant que es convoquen una sèrie de sessions de les taules sectorials de música, dansa, cinema, teatre, on es podran llegir i votar els projectes més interessants per part dels assistents. Els projectes que rebessin més suport serien els que es podrien tirar endavant i programar-se durant l'any 24, tot i que no es tanca la porta a fer realitat també la resta de propostes presentades més endavant. A les sessions de consulta dels projectes i de votació dels millors, una mica caòtiques, i seguirà planant el dubte de sempre. Amb quins diners es podran finançar totes aquestes propostes que resultin guanyadores si cap institució d'entrada hi posa cap quantitat? Si uns projectes tenen finançament i d'altres només suport logístic i administratiu, això no generarà una mica de polseguera?
Per als oients que potser no ho sàpiguen, ser la capital cultural catalana un any no suposa una inversió per part de cap institució més alta que l'Ajuntament. Per tant, com deia el Marcel, doncs d'on sortiran aquests diners per fer aquestes coses especials? De cada disciplina en van sortir uns projectes guanyadors o amb més suports, alguns dels quals no sabem exactament si durant aquest any 2024 han arribat a produir-se o veure la llum. Sabem que, per exemple, en la categoria de projectes multidisciplinaris guanya Històries de Sabadell, amb Enric López i Núria Uller al capdavant, que es realitza amb suport econòmic. També han tingut ajut econòmic de l'Ajuntament Tàcirc Tun, un espectacle de circ de la companyia Sifó, i en l'àmbit teatral, Joventut de la Faràndula, per l'escenografia Mapping de Pinocchio, o la companyia també Parapapà Entreteniment, també ha rebut algun ajut econòmic. En l'àmbit de la música s'impulsa el concert de Sergio Dalma i es recupera el cant de la Sibila a Sabadell.
Desconeixem si la resta de projectes han pogut tirar-se endavant o es pretén programar-los més endavant. Sí que podem confirmar, però, que els quatre projectes amb més suports de l'àmbit teatral de moment encara no s'han pogut fer. Parlem de Shakespeare als Parcs, un festival que proposa programar espais emblemàtics de la ciutat i a l'aire lliure obres al voltant de la figura i l'obra de William Shakespeare. Els espectacles 5 cèntims per la dinamita i Impost de sang i la proposta Broadway a Sabadell, que vol dur diversos artistes professionals del món del teatre musical a la ciutat per fer petits concerts a l'estil cafè-teatre o teatre-bar.
La capitalitat s'obrirà oficialment amb l'acte gratuït celebrat el dissabte 24 de febrer al Parc Catalunya, a la plaça de l'Argup, un acte de gran format dirigit per Albert González i Adrià Aguilera, amb producció de Marta Venancio, escenografia de Cesc Bonsfills i disseny i direcció tècnica d'Arnau Maimí. Aquest espectacle inaugural de la capitalitat pretenia aglutinar totes les disciplines i els principals grups i artistes locals en un sol espai. Més de 200 artistes van participar-hi. La proposta va combinar música en viu, el guitarrista flamenc Cañizares, Mercè Martínez, Marina Prades, Flashy Ice Cream, l'Orquestra Simfònica del Vallès, poesia amb Roc Casagran i Marta Tricuera, teatre musical amb actors i actrius de Sant Vicenç i Joventut de la Faràndula, història amb unes projeccions de guió de Plàcid García Planas, cultura popular amb els cavallets, els capgrossos i els gegants, dansa, amb Pol Rosselló i Òscar Muñoz, per exemple, circ, amb un tastet de l'espectacle en solitari de Manel Rosés, i tot plegat amb la conducció de les actrius Rosa Renom, Mariona Ribas o Mireia Vilapuig, que simbolitzaven la cultura i feien uns parlaments sobre el concepte de l'aigua, el fil conductor de l'espectacle.
I, sens dubte, l'aigua va tenir un paper clau aquell dia. Va ser un acte inaugural amb un desplegament tècnic al·lucinant, un escenari immens, focus, altaveus i cablejat per tot arreu, però també va ser un dia passat per aigua, un dia de tempesta durant tota la tarda amb un fred i una sensació tèrmica que glaçava la sang. El públic, més de 1.200 persones, va haver d'esperar moltíssim a la plaça perquè l'escenari estigués mínimament sec, la instal·lació tècnica fos segura i l'espectacle pogués començar. Un acte fet de petites càpsules d'artistes locals, com un collage, i que oferia canvis que podien sobtar una mica. El poti-poti d'estils podia sorprendre una mica, però també era la manera de captivar tota la ciutadania sabadellenca i de representar al màxim les esferes culturals. Vam poder veure 31 fam després de la interpretació de Nessun Dorma o el poema Corrandes d'exili precedint la dansa explosiva dels Brodes Bros.
Encara hi ha qui creu que es podrien haver representat molts més col·lectius de la cultura local i també qui creu que destinat en recursos econòmics només a l'acte inaugural era una mica arriscat o poc adequat. Una altra crítica que es va percebre aquell dia va ser el format i la magnitud de l'acte i el fet que fos a l'aire lliure un dia fred i plujós de febrer. Si us sembla bé, ara posem el focus en el terreny teatral perquè la programació pública als teatres de titularitat municipal de l'any 2024 ha estat també el punt de mira. Es podran programar més i espectacles i més diversos i de renom o tindrem una programació similar a la de temporades anteriors però amb el logotip de capitalitat en un racó? Es preguntaven algunes de les persones vinculades al teatre i la cultura locals amb qui hem pogut parlar.
Hem pogut veure durant l'any 24 l'Alegria que passa de Degoll de Gom, el concert de la pianista Laura Andrés, Dogi dels Brotes Bros, Caceres Camí, Jauria de Jordi Casanovas, Austràlia, dramatúrgia d'Israel Solà, Tirant lo Blanc de Màrius Serra a partir de Joanot Martorell, Hamlet 01, Hamlet 02 amb Enric Cambrai, text de Sergi Balbel, Gordes amb Mara Jiménez, l'espectacle d'homenatge al poeta i traductor Feliu Formosa, Voltaire Rousseau amb Josep Maria Flotats i Pep Planes. Els mesos de la temporada que més s'han farcit de propostes atractives de gran format, gran qualitat i bona crítica, cosa sorprenent, han estat els mesos que venen precisament ara, a l'inici d'aquest 2025. Tindrem, per exemple, Els Bons amb Buixaderes i Madaula, Tots ocells amb direcció d'Oriol Brogi, i amb actorassos com Joan Carreras i Clara Segura, Màrcia Sisteró, Guillem Balart, Alan el musical, L'Aranya, amb direcció de Jordi Prat i Coll i amb el company Jan de Casablanques que hi actua, Pols de Diamant de Pau Colla o l'imperatiu categòric de Victòria Spumberg amb l'actriu Agatha Roca.
Un cop tancada aquesta temporada, els sabadellencs i sabadellenques es pregunten si seguirà millorant el panorama cultural i teatral de la nostra ciutat els propers anys. També es pregunten si es cuidarà la cultura com es mereix, si apostarà econòmicament i es traçarà un bon full de ruta de què vol ser Sabadell en el terreny cultural. S'han aconseguit els objectius de la capitalitat? Aquest títol ha tingut un impacte real? La gent se n'ha assabentat de tot? Hem fet un salt qualitatiu important en cultura?
Repassem ràpidament els objectius de la capitalitat i podrem treure conclusions. Primer, projectar la ciutat turísticament i culturalment. Crear complicitats i enfortir el sector cultural. Posar al dia les infraestructures culturals locals, museístiques i patrimonials. Consolidar l'activitat cultural existent i generar nous esdeveniments que enforteixin la programació. Impulsar, com dèiem, els artistes de quilòmetre zero. Professionalitzar la cultura. Unir la cultura amb la divulgació i l'educació. Treballar en projectes que vagin més enllà de l'any 2024. Fer cultura amb valors, gènere, equitat, sostenibilitat, transparència i accessibilitat.
Déu-n'hi-do, i el relat podria acabar aquí, perquè ja hem acabat l'any 24, però resulta que aquest cap de setmana celebrem que tanquem aquesta capitalitat, definitivament, amb una òpera participativa, una òpera anomenada Push, que es presenta al Teatre La Faràndula aquest diumenge 26 de gener, i on han participat diverses escoles de música, corals, el conservatori, cantants professionals i músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Es tracta d'una obra del compositor Howard Moody, i ens explica la història d'un nen que puja un tren que l'ha de portar cap a Auschwitz amb la seva germana i la mare. El tren és aturat per la resistència i la mare aprofita que s'obren les portes per empènyer el cap a fora, de manera que l'infant se salva però la família anirà cap al camp de concentració. Aquesta és, de fet, la història real de Simon Gronowski, que va inspirar el compositor, i sabrem com ha anat aquesta òpera al proper programa perquè hi enviem el nostre equip de carrer a veure les primeres reaccions.
Doncs aquí hem deixat, encara que sigui llarg, una mica de repàs sí. De com es va dissenyar el projecte de la capitalitat, perquè, com diu la institució, doncs havien de ser transparents. No sé si ho han sigut del tot, perquè no sé si tots els ciutadans o ciutadanes sabien com s'havia cuinat aquest projecte, i hem fet un repàs dels actes més principals. I us avancem que en els propers programes hem fet un recull de persones immerses en la cultura de Sabadell perquè ens en poguessin fer unes petites valoracions, així que anirem informant al llarg dels propers programes. Moltes gràcies a tots dos per aquest repàs.
Gràcies, bon vespre.
Gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs ha arribat el moment de viatjar fins a la capital per conèixer alguns dels espectacles teatrals que s'hi estan duent a terme ara mateix. I per això ja tenim a punt a la nostra col·laboradora Elvira Franga a l'estudi. Bon vespre, Elvira, com estàs?
Hola, bon vespre.
Perfecte, avui tenim tres muntatges teatrals, tots tres de teatres públics, en aquest cas.
Exacte.
Parlarem de Massa Brillant, un espectacle al Teatre Nacional de Catalunya, sí. Una obra sobre sentir-se a gust en l'amistat, en l'amor, en la identitat sexual i la llibertat individual.
Exacte.
També parlarem de Prosopopeia, en aquest cas el Teatre Lliure, un joc de miralls, màscares i rostres per parlar del misteri del jo. I acabarem parlant del Público, també al Teatre Lliure, una proposta de la directora gallega Marta Pazos sobre una de les tres peces d'aquest teatre impossible de Lorca.
De Federico García Lorca, exactament.
Perfecte. Doncs som-hi?
Som-hi. Doncs
vinga.
Comencem, tal com has dit a la primera, Massa Brillant.
D'acord.
A la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Una obra escrita i dirigida per Oriol Puiggrau, per la qual va ser mereixedor del Premi Calderón de la Barca com a autors novells de l'edició del 2023. L'obra està inspirada en el seu paper principal, o interpretada, més ben dit, pel seu paper principal, per David Mallorquín. Una molt bona interpretació, que és pràcticament un monòleg, ja que és ell qui explica la història en primera persona d'un noi anomenat Guillem que es disposa a passar una nit que serà del tot especial.
Dani Mallorquín, actor sabadellenc.
Sí, doncs exacte, doncs ho fa de fàbula. L'acompanyen tres actors més, el Santi Cuquejo, el Carlos González i el Jordi Martín, que van apareixent entre els costats de la sala posant el punt necessari de cada intervenció. A l'entrada de sala, els espectadors ens trobem com si fóssim en una discoteca plena de fum, foscor i una música molt sorollosa. La distribució del públic és a dues bandes. Al centre, l'espai escènic està alçat al nivell de la tercera fila. Més tard, aquest espai es partirà en dos, potser com a metàfora dels sentiments també dividits del protagonista. En una festa, és una festa de disbauxa total. El millor amic del Guillem, del protagonista, s'ha fet un vestit molt brillant, però li provoca una reacció poc esperada, com una albera d'al·lèrgia. La brillantor, moltes vegades, és enganyosa. I segurament només és aparença, però no hi ha res al fons. La incomoditat i el malestar del protagonista amb ell mateix i els seus sentiments contrasten amb l'excés del descontrol de la nit. Guillem no acaba de trobar el seu lloc dins la seva generació. L'obra, a més, parla de l'homosexualitat, de l'amistat, l'amor i tots els sentiments importants tant a la joventut com en el món en general. He de dir que personalment em va costar seguir el tema. Potser el soroll ensordidor de la música aquesta de discoteca, el text peculiar en paraules pròpies de jovent, un text, doncs això, molta jovent que a vegades hi costa entrar, i un vestuari, segons com, molt extravagant, em va fer distreure del contingut i el text poètic i contemplatiu de l'obra. Una proposta que el TNC, a part de fer les representacions habituals pel públic en general, també ha organitzat matinals per oferir les funcions a escoles i instituts, acabant cada sessió amb un col·loqui i un debat entre el jovent assistent. Una necessària i molt bona iniciativa. Aquesta obra es podrà veure fins al 2 de febrer.
Perfecte, encara queden alguns dies per poder gaudir doncs, aquesta reflexió sobre, com deies, sobretot la llibertat individual, en aquest cas,
exacte,
d'aquest noi jove.
Sí, molt apropiada per veure el jovent, exacte, penso, eh? I poden entrar més.
Doncs anem cap a l'altre teatre públic
anem
de Barcelona.
Al Lliure,
anem al Lliure.
Anem dues vegades a Montjuïc,
exacte,
perquè
doncs
les dues sales són de Montjuïc.
Sí.
Però posa el paper ja a l'espai lliure del Teatre Lliure, o sigui, el teatre petit.
El de baix.
El de baix, exacte.
Molt bé.
Una proposta original multidisciplinària de la companyia La Bella Otero, escrita i interpretada per Pablo Macho Otero i dirigida per l'Emma Arquillué. Una obra en prosa i en vers en castellà, que també sap fer i sap escriure i també interpretar el Macho Otero. Recordo la representació de Fuego, que em va agradar tant, i que si en aquella proposta era un actor que es qüestionava si per destacar a la vida i com a actor s'ha de calar foc en algun edifici, ara fa reflexionar sobre la mateixa identitat de cadascun. Ens cal un mirall per reconèixer-nos? Podem adoptar mil cares diferents per ser més amables, per enamorar o per passar desapercebuts? Aquí són el fons de les preguntes. Abans de començar la funció, veiem l'actor acabant de polir un bust que serà la seva imatge. En una estanteria, en un costat, es poden veure diverses màscares i també bustos acabats. Màscares sense ulls. on l'expressió radica amb el somriure, o no, dels seus llavis. I l'expressió la tenen ben bé amb els llavis. L'actor explica la història de Prosopo, un personatge mitològic que, com ell, era incapaç d'interpretar-se i reconèixer-se a ell mateix i, en canvi, tenia facilitat a imitar a molts altres personatges. També aclareix que el nom de Prosopo vol dir rostre o màscara. D'aquí totes les màscares que van sortint i del què va la funció. Acompanyen el monologuista, el músic Santiago Aguilera, amb la seva guitarra i va amb la cara tapada. No se li veu la cara fins que al moment de saludar. I també, sense veure la cara, només veient les genials interpretacions corporals i omplint tot l'escenari, es compta amb l'actor Arnau Comas. Genial, també, amb la seva expressió de mímica. Una representació que han participat l'Oriol Pla, ajudant amb el moviment, i Jordi Oriol posant la seva mirada experta. Sabem que també l'Oriol sap fer molt els textos en vers, i, tot i que l'Otero fa molt bé, el Nacho Otero fa molt bé, però bueno, han participat tots dos. Una obra força filosòfica, però que no costa de seguir ni d'entendre, segurament pel correcte text i per les bones interpretacions. Una obra que està programada fins al 9 de febrer.
Perfecte. També vam poder parlar la setmana passada una miqueta amb l'Emma, perquè estaven a punt d'estrenar-la, i també ens parlava d'això, d'aquesta reflexió de què ens defineix, no? Quins són els elements que fan que siguem nosaltres.
Exacte, la persona.
Exacte.
Sí.
I ens anarem cap a també una mica de filosofia i una mica de tot, El Público.
El Público, de Federico García Lorca, a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, com hem dit, a la sala de dalt, la sala gran. La companyia Comèdia Nacional de Montevideo, dirigida per la gallega Marca Pazos, com has dit a la presentació, presenta una de les obres més surrealistes del dramaturg i poeta andalús. L'obra va ser escrita el 1929 i l'autor pensava que no es podia representar perquè, segons deia, el públic encara no estava preparat. Ara es representa. No sé si el públic està preparat, però s'està representant. Una obra que es barreja la realitat dramàtica amb els més profuns sentiments i potser també al·lucinacions de l'autor. Però en realitat és una reflexió apassionada sobre el teatre, el seu públic i la capacitat que aquest art podria tenir de transformar el món. Un text de gran bellesa poètica, com tots els textos de Lorca, que en principi defensa el teatre per tothom i que l'autor anomena teatre sota la sorra, un teatre a l'aire lliure, un teatre lliure per tothom, no només per les capes altes, per tothom. I sobretot sense màscares ni superfugis amagats. També l'obra exposa la societat moltes vegades porta aquesta màscara per amagar els seus impulsos i sentiments. L'autor posa la màscara com un símbol de falsedat i d'hipocresia, posant, per exemple, l'homosexualitat, dels que alguns la dissimulen i dels que altres la manifesten. I parla, sobretot, de l'amor obert a tot i a tothom. Es basa en l'amor de Romeu i Julieta, que diu que no caldria que fossin un home i una dona, sinó qualsevol matèria, animal o persona. Segons diuen els actors, Romeu podria ser un ocell i Julieta una pedra, o ell un gra de sal i ella un mapa. Tant és. La companyia de Montevideo presenta una gran producció, una cuidada direcció, una escenografia que va canviant seguint els canvis de cada escena i situació, un espai sonor que sempre acompanya i un ric i original vestuari. Però, sobretot, el més destacable són les bones interpretacions, orgàniques i contundents. Des del protagonista, que és el personatge del director de teatre, on al final té un sentit monòleg, fins als actors i les actrius que representen els cavalls o tots els altres diversos i nombrosos papers. La companyia Comèdia Nacional de Montevideo va ser fundada als anys 40 entre altres persones, per la Margarita Xirgo, que també va ser la directora durant molts anys. Tots sabem la gran amistat que es tenien el Federico García Lorca amb la Margarita Xirgo. És bonic que les llavors dels dos grans artistes vagin proliferant. Vaig tenir la sort de veure aquesta obra l'any 2015 al TNC, dirigida per l'Àlex Rigola. Recordo molt bé el Nao Albert cantant El Pastor Bobo, que aquí ho canta una noia, ell el cantava, també junt amb una altra actriu, les interpretacions del Pau Roca, el Ferran Carvajal o la Miranda Gas, entre altres. I sobretot recordo el Pep Tosà fent el personatge de director, que ja em va impressionar el seu monòleg final, igual que em va impressionar ara. En aquesta versió, que es representa ara al Teatre Lliure, l'obra comença amb una sorprenent presentació, on es pot veure la mort del Romeu i Julieta i al final com s'acaba una funció. Una vegada més, igual com va passar la primera vegada que vaig veure aquesta obra, em vaig tornar a gaudir moltíssim. Potser la vida és això, és un teatre amb un final i un públic que observa. Gran, gran oferta teatral que ja diria que no es pot perdre. Es podrà veure fins al dia 26 de gener.
Perfecte, déu-n'hi-do, tres propostes potents, molt jo potents. Crec, en cadascun dels seus àmbits i segurament d'aquelles que les has de valorar molt subjectivament,
sí.
Perquè són aquestes profundes que sí. Cadascú trobarà el què.
Són dures, i tant.
Perfecte, sí. Doncs moltes gràcies, Elvira. Fins la setmana que ve. Que
vagi bé. Adéu-siau.
I fins aquí l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web i a l'aplicació de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està. Tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.